Notícies Vespre. Karen Madrid.
Nou revés pel cas Jubany. La causa torna a quedar en punt mort després que l'ADN de Sant i la Iglesia no coincideixi amb les restes biològiques de l'Helena Jubany. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Això suposa que la Iglesia s'hauria d'excloure de la causa com a investigat i que no hi ha més fils per estirar. Joan Jubany, germà de la víctima, lamenta que hagi estat la família la que hagi tirat del carro tot aquest temps.
Nosaltres esperem que el cas no es tanqui en fals. Encara es poden practicar proves i bé, en tot cas, no hauria de ser a nosaltres a qui correspongués dirigir la investigació, sinó que hauria de ser la policia i la judicatura qui resolguessin el cas, que és el que nosaltres havíem pensat des de bon principi ja fa més de 21 anys.
El jutge dona ara 5 dies a les parts per demanar noves diligències.
Les piscines municipals començaran temporada aquest divendres.
I ho faran amb un nou sistema de recuperació de l'aigua com a principal incorporació en l'actual context de sequera. La bassa estarà oberta fins al 31 d'agost, Campoamor i Olímpia fins al 4 de setembre i Can Marcet fins l'11.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell celebra els seus 120 anys amb un sopar aquest vespre a Fira Sabadell.
La cita encapçalada pel nou president del club, Pau Morilla Giné, vol agrair l'esforç als jugadors i socis, a més del president sortint, Esteve Calzada.
Aquesta i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, tot i les talls de carreteres que hi ha hagut aquesta tarda arran de les pluges. Ara se circula còmodament a l'entorn de Sabadell i d'entrada i de sortida a Barcelona.
El temps.
A aquesta hora tenim 17 graus, han baixat les temperatures notablement en una tarda, com dèiem, marcada per la pluja, una pluja que ha causat grans estralls al Vallès Occidental. Terrassa ha estat un dels principals epicentres de la tempesta, que ha deixat més de 81 litres per metre quadrat. Les imatges de la Rambla, totalment inundada, han corregut per les xarxes socials i les afectacions s'han fet notar. Les carreteres C-16, la C-58 i la B-40, a l'alçada del municipi, s'han tallat durant una hora. La forta pluja també ha causat l'esllavissada d'un mur del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa mateix, que s'ha hagut d'evacuar. L'ADN de Sant i la Iglesia no coincideix amb les restes biològiques trobades a la roba d'Helena Jubany. Així ho revela l'informe genètic de la Policia Nacional que s'ha remès al jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, instructor del cas. El cas de la bibliotecària assassinada a Sabadell el desembre del 2001 fa un nou gir, doncs, i queda a l'espera de nous esdeveniments en els pròxims dies. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat de la Iglesia, Jaime Lapa, diu que demanarà immediatament treure el seu client del cas.
Evidentment, és la primera cosa que faré. No hi ha cap diligència més que es pugui fer perquè el auto que va reobrir només va ser per això. I això ha sortit negatiu, doncs estem com estaven al principi. O sigui, no hi ha possibilitat de reobrir el que ja es va dir que estava sobresegut.
Més enllà del jersei de l'Helena, el perfil genètic observat tampoc ha retornat cap resultat a la base de dades policial. Després d'esgotar la realització de totes les diligències demandades, el jutge dona 5 dies a les parts per sol·licitar-ne de noves. El germà de l'Helena, Joan Jubany, ha recordat que els investigats actuals van amagar informació i ha explicat que es reuniran per valorar què demanen a partir d'ara.
Nosaltres tot just avui hem sabut aquests resultats de l'ADN, i ara el que farem és reunir-nos amb Benet Saldelles i que és el nostre advocat i la gent de Sabadell que ens està ajudant amb la investigació i segur que demanarem alguna altra nova diligència, però encara ens hem de reunir i valorar quines proves proposem.
Jubany insisteix que hi hauria de liderar la investigació és la justícia i la policia, i no la família de la finada.
Vespre.
La Cambra de la Propietat de Sabadell torna a carregar contra la nova llei estatal d'habitatge. Asseguren que és unilateral, que tindrà un recorregut curt i que no serà efectiva. De moment apunten que està generant incertesa entre els propietaris, la qual cosa provoca que tinguin dubtes a l'hora de posar els seus pisos al mercat.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de Propietat, assegura que la nova llei està tenint l'efecte contrari al desitjat.
quan es fa una llei pensant només en les votacions, doncs passa això. Si els senyors del govern s'han posat la medalleta de fer la llei Marc abans de les eleccions municipals i li passen la patata calenta a les comunitats autònomes de fer i definir les qüestions importants de la llei. Llavors, clar, tot això que crea? Doncs més incertesa, més inseguretat, més dubtes, més persones que no confien en posar en lloguer el seu habitatge, parlo sempre des del punt de vista dels nostres associats, dels petits propietaris, i per tant, com a conseqüència, moltes més dificultats pel llogater que necessita accedir a un habitatge.
De moment apunta que només ha quedat clar que qui ha de pagar els honoraris de la immobiliària és el propietari, i Vicente hi discrepa.
Bàsicament entrat en vigor és la part, diguéssim, populista. És a dir, el fet de que els honoraris, quan fas un contracte de lloguer, ara ja sí els ha de pagar l'arrendador, sigui gran, sigui petit, sigui o no sigui zona tensionada, perquè encara no està definida. És a dir, això és l'únic que està clar.
També critica que es vulgui limitar el preu del lloguer en les zones tenses, ja que diu que les solucions per millorar l'accés a l'habitatge no els han d'assumir els propietaris.
Aquesta és la responsabilitat de qui? Del sector privat? No, en primera instància és de l'administració, que per aquests col·lectius amb dificultats ha de crear les condicions necessàries perquè la gent que està en una situació vulnerable o que té impossibilitat d'accedir a un mercat pugui, d'alguna manera, tenir accés a un habitatge.
Malgrat tot, el passat mes d'abril es van fer 7.000 compraventes d'habitatges a Catalunya, un 13% menys que l'any passat, però que representa la segona millor xifra d'aquest mes des del 2008.
La nova ordenança de civisme presentada pel govern municipal sembla que no ha agradat a tots els grups municipals. La Crida i Esquerra han presentat més d'una cinquantena d'al·legacions, tot coincidint en afirmar que la norma és massa restrictiva.
Comencem per Esquerra. Els republicans al·leguen que la nova normativa pot arribar a coartar la llibertat d'expressió en alguns dels seus punts. Ho explica Gabriel Fernández, regidor electe dels republicans.
Se podria fer una interpretació de que posar en un balcó una protesta contra un càrrec públic, imagínense que algú vol protestar perquè, no diré noms d'altres, diré de mi, volen protestar perquè el portaveu d'Esquerra ha fet algo que no li agrada, i si no és un insult, si no va a l'ofensa, la gent podria expressar-se lliurement. I nosaltres no volem que pugui estar prohibit a la nostra ciutat la possibilitat d'expressar-se en un balcó, amb una pancarta, etc.
Des de la Crida van un pas més enllà i apugen el to, afirmant que aquesta nova normativa criminalitza la pobresa en comptes d'ajudar, diuen, a trobar-hi solucions. Anna Lara és regidora electa de la Crida.
Hi ha tota una sèrie de qüestions que tenen molt a veure amb la dissidència política que tampoc compartim, i nosaltres hem presentat una quarantena d'al·legacions, doncs un document, doncs com us deia, que volem que tingui rebombori necessari per ser conscients de quin tipus d'ordenança de civisme i de convivència s'està posant sobre la taula, i que lamentem doncs que hagi virat tant aquest punt, tant de penalització, de càstig, i ignorant tota aquesta part de treball comunitari.
Aquesta normativa ja es va aprovar al ple municipal al mes d'abril, aixecant comentaris en contra dels mateixos grups. Finalment, però, es va aprovar amb tots els vots a favor, a excepció de l'abstenció d'Esquerra i els vots en contra de la Crida.
Encara en política, el número 12 de la llista del PSC a les eleccions del 28 de maig, l'independent Víctor Motos no agafarà l'acta de regidor en el ple de Constitució d'aquest dissabte. Motos ja ha renunciat i, segons ha pogut saber aquesta emissora, en el seu lloc hi entrarà Rosa Maria Pareja.
Motos, de 40 anys, és diplomat universitari en infermeria per la UAB. Actualment exerceix de docent de primers auxilis a Proactiva Open Arms i Creu Roja Catalunya. Per la seva posició a la llista tenia un lloc assegurat al revalidat govern de Marta Ferrés, però ha optat per renunciar-ho. Per contra, entrarà Pareja, de 65 anys, també independent i número 15 de la candidatura socialista. Llicenciada en dret i mediadora familiar, ha exercit com a advocada de família durant dues dècades. Actualment és funcionària de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, on és lletrada de serveis generals del consistori. Amb la seva presa de possessió com a regidora, el grup municipal socialista estarà encara més feminitzat. En formaran part 8 dones per 6 homes.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les obres d'urbanització del camí de Sant Oleguer ja estan en marxa en el tram comprès entre l'Avinguda Egara i el camí de Can Quadres. L'objectiu dels treballs és salvar les irregularitats del terreny i adequar la zona del mirador amb la instal·lació de més bancs i la plantació d'arbres per dotar de més ombra a l'espai.
Les intervencions formen part del paquet d'obres a la zona per dignificar l'espai públic, tal com han reclamat en més d'una ocasió els veïns de la zona. En aquest cas es millorarà tant el camí com la zona del mirador. Així ho apunta la tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial en funcions, Mar Molina.
Amb els treballs arranjarem les irregularitats del terreny, posarem un paviment més adequat i còmode per als vianants i, entre altres coses, reubicarem els bancs que hi ha perquè la gent pugui gaudir de les vistes del Ripoll. A més, també important, plantarem 7 arbres nous perquè facin ombra durant l'estiu i així podem crear aquests espais de confort i qualitat arreu de la ciutat.
Mentre durin les obres amb una inversió de gairebé 88.000 euros, hi haurà afectacions puntuals a les escales existents.
La calor d'aquests últims dies ha fet palès que, tot i les pluges, ens espera un estiu molt intens. Davant d'aquesta previsió, les piscines municipals obriran les portes aquest mateix divendres, dia 16 de juny. Helena, concretament, quines obriran?
Doncs divendres ho farà la de Can Marcet, Sabadell Sud i Olímpia, les quals estaran obertes fins al dilluns 4 de setembre, tret de la de Can Marcet, que romandrà oberta fins a l'11 de setembre. Per altra banda, la Bassa també obrirà divendres i s'hi podrà anar fins al 31 d'agost. Una de les instal·lacions que obrirà més tard és la piscina del Parc del Nord, que no obrirà fins divendres de la setmana que ve, 23 de juny.
Amb quin horari ho faran?
Doncs amb el seu horari habitual, de 10 del matí a 2:15 del vespre.
Quan costarà l'entrada?
Això tampoc ha canviat. Les entrades segueixen el sistema habitual de preus amb les individuals segons l'edat i els dies. Hi ha la possibilitat d'abonaments individuals de 10 visites o bé l'obtenció de carnets individuals familiars de famílies nombroses i monoparentals. L'entrada, recordem, és gratuïta fins als 3 anys. Els tiquets es podran adquirir a la taquilla de la piscina mateix o, si no, també es poden retirar per la web de l'Ajuntament.
Enguany també hi ha activitats aquàtiques.
O i tant, ja sigui per aprendre a nedar, per fer perfeccionament o gimnàstica a l'aigua, tot ho podràs aprendre a les piscines municipals. D'aquesta manera, persones de totes les edats poden gaudir tant de la natació com de les propostes aquàtiques recreatives. Aquest estiu s'ofereixen un total de 572 places.
Tot plegat per intentar rebaixar la sensació de calor aquest estiu.
Sí, tal com remarca la regidora d'Esports en funcions, Laura Reyes, les piscines han de servir com un refugi climàtic, diu, aquest estiu.
Iniciem una nova temporada d'estiu. Es preveuen altes temperatures i les piscines municipals tenen una funció més enllà de proporcionar esbarjo i lleure a les famílies. I aquests espais seran, sens dubte, un oasis urbans on es podran recuperar del cansament i de la calor, sobretot per a les persones més vulnerables.
Per cert, com cada any també, es reforçarà la línia L15 i F15 d'autobús en direcció a la Bassa per tal de poder donar resposta a tot el públic.
I quan comença la temporada de piscines, també la de platja, cal prestar atenció a la pell, i és que l'Hospital de Sabadell diagnostica cada dia 6 càncers de pell de diferents tipologia. I en aquestes xifres no s'hi compta el melanoma, molt menys freqüent, tot i ser més agressiu i tenir uns índexs de mortalitat molt elevats. La majoria dels afectats han tingut molta exposició solar al llarg de la seva vida, un element que se suma a factors genètics, com tenir la pell clara.
Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Pell, la coordinadora de Dermatologia del Taulí, Mireia Sabat, ha denunciat que s'hauria d'evitar prendre el sol. En cas d'estar-hi exposat per a la realització de diferents activitats, cal el màxim de protecció possible. Són declaracions al programa Al Matí.
S'ha de posar mitja hora abans de l'exposició solar. Si nosaltres arribem a la platja o a la piscina i ens la posem, estem una estona desprotegits. I això és important perquè en aquella estona, segons el tipus de pell, ja ens podem posar vermells. Per tant, seria tenir el costum de posar-nos-ho abans de sortir de casa, que a més doncs, està menys pringós, no hi ha sorra, ens ho podem aplicar millor, la quantitat que toca. Després també sempre hi ha el dubte de quin factor fem servir. No? Hem de tenir en compte que per sota de 15 com si no ens poséssim res. Per tant, hauria de ser mínim 15, però clar, el millor seria posar-se 30 o inclús 50.
Però la crema solar no és infal·lible i cal aplicar també altres mètodes, segons Sabat.
Que la protecció total amb les cremes no existeix, no tenir aquesta falsa seguretat. Per tant, fer servir parasol, sempre anar a la platja amb parasol, si cal estem més estona, samarreta, gorra, ulleres de sol. És molt important evitar les hores del centre del dia, de 12 a 3, 4, és quan la radiació és més gran. Per tant, aquestes hores s'haurien d'evitar.
Sabat assegura que amb una detecció precoç la majoria de càncers de pell tenen un impacte mínim. En el cas del melanoma, aquesta detecció pot ser clau per evitar la mort del pacient.
Encara hi ha racisme contra els recol·lectors de ferralla als carrers de Sabadell. Així ho assegura Laia Moreno, tècnica de l'entitat Colors del Món, al Cafè de la Ràdio.
Hi ha molts prejudicis, hi ha, bueno, molt racisme, tot i que no agradi dir-ho, i clar, els nois pues, s'enfronten cada dia a situacions bastant complicades. Llavors, fem aquestes coses perquè la gent vegi realment què hi ha darrere de tot això.
L'associació acompanya joves africans en situació de vulnerabilitat.
Acompanyem els joves que acaben d'arribar aquí a la ciutat, vale, que són els que van buscant ferralla, vale, d'origen africà. Tenim molts nois de Senegal, de Gàmbia, marroquins, i el que fem és, un cop al mes, els hi repartim un lot de necessitats bàsiques, vale, que aquí hi ha una mica d'aliments, hi ha productes d'higiene, vale, també fem sortides d'oci, perquè per nosaltres, bueno, l'oci és com molt important, vale, tenir una estoneta com per poder desconnectar de la vida que porten.
Ara han fet una crida per aconseguir bicicletes pels seus usuaris. La cerquen de segona mà i que, si necessiten reparacions, siguin assumibles.
Molts no saben com funciona el transport públic, altres no s'ho poden permetre. Llavors, la bicicleta és el mitjà de transport que ells tenen. Vale? Llavors, hi ha molts nois que acaben d'arribar aquí a Sabadell i que encara no tenen bicicletes i no es poden moure, llavors han d'anar tot arreu a peu.
Dels 25 nois que estan atenent el màxim de capacitat a l'entitat, ara mateix n'hi ha dos sense bicicleta. Es pot contactar a Colors del Món a través de les seves xarxes socials.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Catalunya ha estat escollida Regió Mundial de la Gastronomia per l'any 2025, una oportunitat per poder demostrar també tota la gastronomia que respira Sabadell.
L'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme ha estat l'impulsor d'aquesta iniciativa. El guardió s'atorga a través d'un jurat independent internacional d'experts de diferents àmbits de competències, com ara el turisme, la cultura, l'hostaleria o l'agricultura. Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, ha destacat que aquest títol és una molt bona oportunitat per valorar i donar a conèixer la tradició gastronòmica sabadellenca.
En el dia a dia som especialistes. A Sabadell tenim un tarannà, tenim un fet, tenim un menjar molt de tu a tu, molt casolà, molt familiar. Potser sí que ens faltaria aquest toc de més selecte i de més luxe.
El títol té com a finalitat destacar i promoure aquelles regions que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, posant en valor les diferents cultures alimentàries, l'educació per a la salut i la sostenibilitat i la innovació gastronòmica. En el cas de Sabadell, Roca ha opinat que la ciutat té molt per oferir a totes les persones que la visitin i que actualment es treballa per fer créixer la restauració d'alta gamma de la ciutat.
Sabadell està apostant per millorar el seu tarannà, el seu tope de gamma en quant a tipus de restauració. I si ara som els especialistes amb aquesta restauració més d'informal, més de sortir en família, més de que sigui una cosa més esporàdica, doncs ara lluitarem també amb aquest punt de selecció, amb aquest punt de gastronomia selectiva.
Lligat a aquest títol, la Generalitat també destinarà 9 milions d'euros a impulsar activitats que posin en valor el potencial gastronòmic de Catalunya.
El grup sardanista Mirant al Cel tancarà divendres els actes de celebració del seu 75è aniversari. Serà el teatre principal a les 9 del vespre amb un concert on també es lliuraran els premis de la primera edició del concurs de sardanes.
El concurs s'hi ha presentat un total de 29 propostes, però només 6 han estat triades pel jurat per arribar a la final de divendres. Núria Ferrer, presidenta del grup sardanista Mirant al Cel, ha destacat que un dels objectius del concurs era ajudar a promocionar el talent jove.
També volíem nosaltres intentar col·laborar amb l'aportació de nou talent en aquest món sardanista. No ho sabem, evidentment, això ho sabrem divendres, però creiem que amb 29 composicions hi ha d'haver-hi gent jove perquè entremig, la qual cosa ens fa molta il·lusió.
Ferrer també ha fet una valoració molt positiva de com han anat el conjunt d'actes de celebració que tenien com a objectiu principal arribar a la ciutadania i al món de la cultura.
El balanç és extremadament positiu. Hem fet, quan ens vàrem plantejar fer els actes de celebració del 75 aniversari, teníem uns objectius i a data d'avui els hem complert tots amb escreix. Estem satisfets, hi ha hagut molta gent a tot arreu, hi ha hagut molta participació i també la gent del nostre grup s'hi ha volcat d'una manera extraordinària.
El grup sardanista Mirant al Cel celebra 75 anys competint i ballant de manera continuada. Al llarg dels anys s'ha acabat convertint en un dels referents de la sardana esportiva i Núria Ferrer ha explicat que el grup es va fundar el 1947, quan 10 persones es van ajuntar per crear aquest grup.
10 persones, entre els quals els meus pares, van ser els que van decidir crear el grup, la colla Mirant al Cel en aquell moment. Jo crec que mai a la vida s'haguessin arribat a pensar que això podria arribar aquí, però realment que des d'allà on siguin estan molt contents, n'estic seguríssima.
Divendres al Teatre Principal, la cobla principal del Llobregat serà l'encarregada d'interpretar les 6 composicions finalistes del concurs de sardanes. El cicle electoral del 28M es tanca aquest dissabte.
Marta Ferrer rebrà la vara d'alcaldessa i els nous regidors prendran possessió de les cadires del plenari.
Que les meves primeres paraules com a alcaldessa siguin d'agraïment.
El ple de Constitució es viu i es veu a Ràdio Sabadell. Des de 11:45 del migdia segueix la jornada a Ràdio Sabadell i al Twitch de l'emissora municipal.
Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies Vespre.
El concurs literari Joan Oliver Pere IV ha celebrat la seva 42a edició i ha premiat les obres de nois i noies d'11 a 18 anys. S'hi ha presentat un total de 132 treballs de temàtica lliure, concretament 73 en la modalitat de prosa i 59 en la de poesia.
Des de 1981, l'Ajuntament de Sabadell organitza el concurs en el programa Ciutat i Escola amb la col·laboració de Sabadell Atenció Jove i amb el patrocini de la cooperativa Bacus. El concurs té l'objectiu d'incentivar la creació i expressió literàries entre els infants i adolescents, tot promocionant l'ús de l'expressió escrita en català. Entre tots els participants es lliuren un total de 18 premis dividits en 3 categories d'edat. Una primera per als nascuts als anys 2005, 2006 i 2007, una segona per als nascuts al 2008, 2009 i 2010 i una tercera per als joves que van néixer el 2011 i 2012. Per a cada categoria s'entreguen 3 premis, un primer premi de 200 euros i 2 accèssits de 130 euros cadascun, que es faran efectius a través de vals bescanviables. La cerimònia de premis ha acabat fa pocs minuts i ha estat presidida per Manuel Robles, regidor en funcions d'educació, i Sílvia Oliver, filla de l'escriptor sabadellenc Joan Oliver Pere IV. A la nostra web de ràdio sabadell.fm trobareu el llistat amb tots els guanyadors.
Fora de Sabadell i la comarca.
L'IPC es torna a moderar.
Durant el mes de maig, la inflació ha baixat 7 dècimes i s'ha situat al 3,2% a Catalunya. Els aliments també han frenat els preus i encadenen 2 mesos en retrocés, tot i que són un 11,5% més cars que fa un any.
El Banc d'Espanya reclama a les administracions públiques un esforç per retallar el deute i el dèficit públic.
El dèficit públic a finals d'any hauria de ser més baix que el que hi havia a principis del 2023, una fita que requereix, segons el governador del Banc d'Espanya, disciplina financera.
I l'Eurocambra defensa limitar l'ús d'intel·ligència artificial per fer front a possibles riscos pels drets humans i la democràcia.
Els eurodiputats avisen que pactaran una norma de màxims i insisteixen que no es deixaran influir per grans empreses ni governs que busquin descafeinar-la.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell celebra d'aquí una hora el sopar dels 120 anys de l'entitat arlequinada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'acte central del programa, que commemora durant tot el 2023 aquesta efemèride, també coincidirà amb la primera aparició pública de Pau Morilla Giné com a flamant nou president del club.
Sí, després del nomenament d'ahir, s'espera que Morilla Giné pronunciï el respecte a les primeres paraules, però l'acte també servirà per retre homenatge a jugadors històrics de l'entitat, socis, treballadors i també al president sortint, Esteve Calzada, ho ha avançat la vicepresidenta Ana Navés.
El que sí esperem és tenir bones notícies en tots els sentits i també que farem aquests dos actes centrals. No? Commemorarem els 120 anys, farem un homenatge als socis que fa 50 anys que són socis, farem també un homenatge als jugadors, als mítics, als veterans, i, com no, un homenatge al nostre, que era fa dos dies, president Esteve Calçada.
A dos quarts de nou està previst que comenci el sopar, que en primera instància s'havia de celebrar sobre la mateixa gespa de la nova Creu Alta, però, finalment, i després de confirmar-se avui aquestes previsions de pluja, ha acabat reubicant-se a Fira Sabadell.
Més futbol, Marcel Barber té un peu i mig fora del Mercantil la pròxima temporada. Tot i l'ascens a divisió d'honor, el tècnic del juvenil A té ofertes importants sobre la taula per abandonar el club gracienc.
El president de l'entitat, Jordi Graner, ha confirmat que Xala ha rebut l'interès d'altres clubs després de passar de preferent a la màxima categoria en només dos anys i ha reconegut que decidirà el seu futur en els pròxims dies.
Té ofertes i a diverses bandes encara ell va demanar un període de reflexió, està en aquest període de reflexió, nosaltres li respectem perfectament. Clar, nosaltres el que li hem dit és dir, si tu tens una oferta d'una pedrera professional, com és com d'algunes pedreres professionals, nosaltres entenem que és un avenç, i aleshores tu no li pots dir una persona que no millori per anar amb una pedrera professional, això és una cosa que és molt clara.
Graner també ha apuntat que ja han començat a confeccionar la plantilla del retorn a Divisió d'Honor, sigui quina sigui la decisió final de Xalabarder.
Encara en futbol, el Planadeu Roureda B no ha pogut mantenir la categoria al grup 6 de tercera catalana. Després de sumar 3 victòries consecutives, els de la zona nord necessitaven una combinació de marcadors en l'última jornada, però la primera premissa no la van complir.
D'entrada havien de guanyar el Juan 23 per poder dependre de tercers, però van caure a casa per 1-3, confirmant-se així el descens de categoria a quarta catalana. El tècnic Juan Muñoz assegura que els va poder la pressió.
Portàvem una dinàmica molt bona, jugant força bé, i aquest últim partit no se'ns va donar bé. Ens va poder la pressió, els jugadors estaven com esgarrotats, fèiem errades tontes, ens va poder la pressió.
En cas que el Planadeu Roureda B hagués aconseguit la victòria, tampoc hauria estat suficient per salvar-se, ja que el Rubí B va treure un punt de la seva visita al Castellbisbal.
Després del Media Day d'ahir de la natació artística al CAR de Sant Cugat, avui ha estat el torn del waterpolo, amb la presència d'una desena de jugadors de l'Estelpunt Natació Sabadell que aspiren a fer el doblet aquest estiu amb la selecció espanyola.
Primer a finals d'aquest mes a Califòrnia, amb el desenllaç de la Copa del Món, i durant la segona quinzena de juliol al Japó, amb el Mundial de Fukuoka, on els nois defensen el títol aconseguit l'any passat. Entre els possibles escollits, baixes ja confirmades de cara a la temporada que ve a Canllong, com Sergi Cabanes o Bernat Sanahuja, però també cares noves. És el cas, per exemple, de l'esquerrà Blai Mallarac, anunciat ja com a nou reforç del club, tot i competir encara com a waterpolista del CNB.
Personalment m'ho prec com un repte. Realment el fitxatge me l'he agafat, l'he encarat cap a un salt endavant, un salt qualitatiu. Sabadell està jugant Champions, he fet un canvi de mentalitat, crec, tot el club, crec que les coses s'estan fent més professionalment i bueno, aportar el meu granet de sorra, a la meva experiència, ja que porto molts anys també jugant a nivell internacional, i poder ajudar el club.
En les pròximes setmanes també s'han de fer oficials els fitxatges d'Alberto Barroso i Òscar Asensio, presents avui també al CAR. En el cas del femení, 7 waterpolistes de l'Astralpool aspiren a formar part de la llista definitiva de Miki Oka, Maika García, Laura Esteres, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leighton i les dues jugadores que marxen al Sant Andreu, Nona Pérez i Helena Ruiz.
I per acabar, en futbol sala, continuen arribant reforços al Club Natació Sabadell i a l'Escola Pia per afrontar una nova temporada segona B.
El conjunt nadador ha fet oficial fa uns minuts el fitxatge del veterà porter de 38 anys, Adil Dahali, procedent de la Barceloneta, i que ja havia estat anteriorment a les naus, a banda de passar per equips com el Manresa. Per la seva part, els escolapis també acaben de fer oficial el retorn de Marc Navarro, que fa dos anys havia estat al carrer Garcilaso i que la temporada passada va jugar al Rubí i al Mollet. És la segona incorporació de la Pia després que ahir s'anunciés la de Marcel Bravo, un jove pivot procedent del Sant Quirze de tercera divisió.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8, amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.